Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Diverses patronals i veus autoritzades del mercat laboral ja avisaven des de feia mesos que les senyals no eren bones davant discursos triomfalistes, especialment en dels polítics en el govern sobre la evolució del mercat laboral a Catalunya. Avui ha arribat un jarro d'aigua freda. Per cert, amb el primer dia de campanya i amb el CEO català, que ara en parlarem damunt de la taula. El jarro d'aigua freda és que Catalunya ha sumat entre els mesos de gener i març, 13.000 nous aturats. I frega, per cert, amb números absoluts, les 400.000 persones. La Catalunya, comunitat autònoma amb 8 milions d'habitants, té hores d'ara 400.000 persones a l'atur. La taxa se situa amb el 9,48%. És a dir, tornem a fregar aquesta barrera psicològica dels dos dígits. Quan es parla dels dos dígits, sembla que la cosa ja es posa amb senyal d'alarma. Doncs ja ho toquem malauradament amb els dits. I per situar amb el context de la resta d'Espanya de com estem, doncs les dades no poden, en aquest cas, ser més perjudicials pel govern de la Generalitat, perquè en aquest primer trimestre Catalunya es situa com la quarta comunitat autònoma on més s'ha incrementat l'atur. Ens guanyen, malauradament, Balears i Castella-La Manxa. I a partir d'ara, això com s'ha d'interpretar? És un canvi de cicle o una tendència puntual? Doncs les primeres veus que escoltarem aquí a la programació de COPE Catalunya és que hui viu perquè hi ha també una reconversió laboral amb els canvis tecnològics que estan produint unes pèrdues de llocs de treball amb sectors molt determinats. Al llarg de la nostra programació, també aquí a la COPE Migdia Catalunya, òbviament, informarem d'aquesta dada tan negativa que s'ha conegut amb el mateix dia que el CEO ha fet públic els seus resultats de l'enquesta electoral d'aquest pròxim 12 de maig. El CEO català dispara al PSC i la majoria independentista al Parlament de Catalunya perilla. La enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió, organisme de la Generalitat, situa els socialistes com el partit més votat, en una forquilla entre 40 a 47 diputats. Sí que és cert que és una forquilla molt ampla. Esquerra Republicana seria la segona força més votada i obtindria entre 31 i 37 diputats. Junts, amb Carles Puigdemont, segons aquesta enquesta, seria la tercera força i es mou amb una forquilla entre els 28 i els 34 diputats. L'enquesta és de 1.500 persones amb trucada telefònica i es va fer des de l'11 al 22 d'abril, abans, per cert, de l'anunci aquesta setmana del president del govern central, Pedro Sánchez, de reflexionar sobre el seu futur fins aquest pròxim dilluns. Encara estem esperant la decisió de Sánchez. Però davant de la publicació d'aquest CEO també deixa més derivades. Rocco Solà, quines altres dades hi trobem?
Bé, Sergi, una de les principals claus que deixa aquesta enquesta és que el creixement del PP, que passa dels 3 escons que té acumulats fins ara, i passarà una xifra d'entre els 8 i 12 escons, així com la més possible desaparició de la presència de Ciutadans al Parlament, que perdria tots els seus 6 escons i es quedaria amb 0. L'auge de nous partits emergents, com Aliança Catalana, que són una incògnita perquè s'estima que pot tenir presència al Parlament amb 2 escons, però no és segur, ja que els votants d'aquests partits sempre es veuen infrarepresentats a les enquestes. El mateix que passa amb Vox, perquè s'estima que podria reduir entre 2 i 6 escons, però la realitat pot ser ben diferent. La CUP i els comuns perdran d'entre 1 a 5 escons cadascun d'ells, segons les dades. Jordi Muñoz, director del CEO, posa en relleu que la possible victòria al PSC es justifica a causa de l'augment dels indecisos i la volatilitat del vot que tenen els seus votants, que comparteixen amb els d'Esquerra Republicana de Catalunya.
Tenemos un porcentaje de indecisos del 28,4 que nos dicen que no saben a quién votarán y un 11% adicional que no contestan a la pregunta de intención de voto. Lo que destaca más aquí es que en todas las parejas más frecuentes está Esquerra Republicana, lo cual nos hace pensar que es el partido que puede tener un resultado más volátil respecto a lo que indican las encuestas y el partido para el cual lo que pase durante estas semanas de campaña será más importante.
Una altra dada rellevant és que difícilment es mantindrà la majoria independentista al Parlament, entre altres causes per l'augment dels partits no independentistes com el PSC i el PP, i es veu justificat amb la següent dada que exposa Jordi Muñoz.
El 50% de les persones enquestades es declara, ens diu que no vol que Catalunya sigui un estat independent, i el 42% es declara partidària de la independència. Per electorats el partit que té un electorat més consistentment partidari de la independència és Junts per Catalunya amb un 88%, seguit de la CUP amb un 83% i d'Esquerra Republicana amb un 82%.
Els representants del CEO han afirmat que totes aquestes dades que han recollit abans de la carta que va publicar Pedro Sánchez a través de les seves xarxes socials i que es mantenen subjectes a canvi depenent del que anuncia el president el dilluns vinent.
Doncs gràcies a Roc, el CEO damunt de la taula, que sempre és el punt de partida de la campanya electoral, que avui per cert va iniciar la passada mitjanit i que ara en parlarem. Però abans, el temps. El paraigua serà important aquesta tarda. Perquè la pluja pot arribar doncs, a qualsevol comarca catalana, tot i que n'hi ha algunes més exposades, Lleida, interior de Tarragona, Manresa, la zona de Vic, també en aquest cas l'interior de Girona, l'interior de Barcelona, molts núvols, pràcticament tota Catalunya estarà amb núvols, hores d'ara aquest sol que hi ha en alguns punts ens deixarà doncs, a la nuvolositat, i també neu a la zona del Pirineu, a la Vall d'Aran i al Pallars. Demà al matí continuarà la nuvolositat i serà a la tarda de demà dissabte quan hi haurà una petita treva, però com dèiem, al llarg d'aquest cap de setmana també molta inestabilitat i per tant sempre el paraigües ben a prop. Baixaran les temperatures. Anem al trànsit. I les retencions actuals que hi ha a Catalunya les coneix des del Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Eduard, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, aquesta hora, pel que fa a trànsit més feixuc, més ple, parlaríem de les dues rondes on el trànsit va pujant, es va intensificant, de moment sense grans cues, però sí més densitat, més lentitud. En el cas de la litoral de Prima Moll de la Fusta, en sentit Llobregat, i en sentit Besòs de Zona Franca a Montjuïc. A la ronda dalt és més en sentit Besòs, on hi ha més volum, més o menys des de Pedralbes fins a Vallcarca. Pel que fa a incidències, únicament destacar que tenim una carretera on es dona pas alternatiu per un accident, és la C451 a l'altura de Llobera. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I amb el CEO damunt de la taula, els partits polítics han començat el primer dia de campanya de les eleccions del 12 de maig. Uns comicis amb moltes incerteses i que tindrà un abans i un després aquest dilluns quan Pedro Sánchez anuncia si dimiteix o no com a president del govern central, arran de la querella que per presumpta corrupció s'ha presentat contra la seva esposa. I és que, evidentment, la ja famosa carta del cap de l'executiu anunciant una aturada de 5 dies de la seva agenda per reflexionar està marcant els primers mítings electorals que pràcticament totes les formacions estan realitzant, com ens ho explica la Yolanda Canales.
Pedro Sánchez i el seu temps de reflexió està marcant les primeres hores de campanya. Així ha estat el debat que aquest matí han mantingut els candidats, o almenys bona part d'ells. Lògicament, el socialista Salvador Illa és que ha fet una defensa sense fissures del president del govern. Reconeix això sí que és una qüestió que no s'havia fet mai.
És veritat que és un acte inèdit, no poc freqüent, inèdit, però és un acte de sinceritat que crec que ha d'obrir una reflexió col·lectiva, des del meu punt de vista almenys, no? Sobre en què consisteix fer política i quins són els límits de l'actuació política, no?
Els independentistes, Junts i Esquerra, diuen sentir empatia per la situació de Sánchez, empatia personal, que no política, perquè ells també han rebut atacs. Però ara bé, Josep Rull de Junts deixa clar que s'ha de venir plorat de casa, mentre que Aragonès insisteix en que s'ha de plantar cara a l'ultradreta. Menys concessions han fet Ciutadans, PP i Vox. El candidat d'aquesta formació, Ignacio Garriga, parla d'escenificació i diu que Sánchez és el primer que s'ha saltat els límits.
Coincido, evidentemente que hay límites políticos, morales, que el señor Pedro Sánchez hace mucho tiempo traspasó y que deberían haberle llevado a dimitir hace mucho, mucho, muchos años.
El popular Alejandro Fernández també ha retret a Salvador Illa que es presenti com un candidat de l'estabilitat quan el president del govern, amb la seva decisió, ha portat tot el contrari.
Senyor Salvador Illa, el que és absolutament inadmissible, però inadmissible, és que el president del govern d'Espanya assenyali amb una carta que el poder judicial espanyol forma part d'una conspiració ultradretana per fer-lo caure. Això és copiar l'estil del senyor Puigdemont. Això genera inestabilitat. Un demòcrata acata l'actuació judicial quan li agrada i quan no li agrada.
Per cert, avui Ciutadans també farà campanya a França, a Argelers, on es troba el candidat de Junts, Carles Puigdemont. L'objectiu de la formació taronja, però, és ben diferent. És denunciar la banalització de l'exili que fa el separatisme.
I l'atur marca avui la jornada informativa. Les males, les dolentes dades de la enquesta de població activa que hem conegut a Catalunya ha perdut 13.000 llocs de treball, és a dir, ha sumat 13.000 nous aturats i freguem les 400.000 persones amb un 9,48% de la taxa. A més, som la quarta comunitat autònoma on més ha crescut l'atur amb el primer trimestre d'aquest any. Els economistes Iker Vega comencen a alertar de que la economia comença a donar feblesa i la creació d'ocupació preocupa pel seu ritme a Catalunya, Iker.
Així és, Nacho Vendrell, delegat de Lleida del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida, ha confirmat aquesta regressió en la creació d'ocupació. Com a factors que expliquin aquest fet, tot i que n'assenyala que n'hi ha múltiples, han destacat la falta de qualificació per als seus treballs i la mala comunicació dels serveis públics d'ocupació amb les empreses.
Hi ha moltes empreses que busquen professionals i no en troben. Tal vegada els demandants d'ocupació puguin no tindre els coneixements o les capacitats que reclamen les empreses. També hi pot haver una mala comunicació entre treball o el servei públic d'empleo a l'hora de comunicar-se amb les empreses i de facilitar-los.
Malgrat que la davallada s'ha produït en tots els sectors i el que s'ha vist més afectat és l'agrari per la sequera, Nacho Vendrell assegura que el sector que més preocupa és la indústria, ja que no hi ha una pujada clara i és el que genera més valor afegit. Tanmateix, afirma que és molt difícil de preveure com evolucionarà la situació en els pròxims mesos, ja que el mercat d'ocupació és molt imprevisible.
El mercat de treball és molt, molt, molt difícil de preveure. He parlat d'entrada del tema de la inseguretat jurídica, que hi ha molts aspectes de les relacions laborals, però també tenim moltes inseguretats en l'aplicació dels nous permisos o de les nulitats dels acomiadaments que protegeixen certes situacions que abans no ho estaven. Ara mateix és un risc fins i tot comunicar a un treballador que no ha superat un període de prova.
Al conjunt d'Espanya, la xifra d'aturats s'ha incrementat en 117.000 persones des del mes de gener i ja són pràcticament 3 milions de persones sense feina. Això situa la taxa d'atur per sobre del 12%, un percentatge, si més no, alarmant.
I ens podem fer aquesta pregunta i anem ja cap a temes d'alimentació, si estem consumint o no més carn. Si hem reduït el consum de carn. La pregunta és individual, perquè els números globals ens diuen que sí. La reducció des del 2006 ha estat del 40%. Una reducció substancial, segons una enquesta de la patronal de fabricants i distribuïdors. De mitjana, la quantitat consumida per cada espanyol ha passat en el període 2019-2023 de 45,5 quilos a 40,5, és a dir, 5 quilos menys. Per fer-hi front, el sector llançarà el pròxim mes de maig una campanya amb la qual intentarà reactivar el consum de carn. Volen posar èmfasi en els aspectes positius que té aquest aliment. És una font de proteïnes i també és molt important per al desenvolupament del món rural, perquè és un factor de lluita contra la despoblació. La idea és clara: no sentir-se culpable per menjar carn, ens diuen des del sector. No totes les carns pateixen la davallada. El pollastre aguanta bé. Pot ser una qüestió econòmica i especialment en període de crisi. I el seu consum ha augmentat a fins i tot 4 punts en els últims 4 anys. El porc també està en la mateixa situació i té preus força assequibles i el seu consum es manté estable. En canvi, altres carns, com el xai i la vedella, han patit una davallada important pel preu, però en el cas de la vedella no es pot perdre de vista un informe del 2015 elaborada per un grup d'experts de l'Organització Mundial de la Salut que relacionava el consum de la carn de vedella i també de carn processada amb l'aparició de determinades malalties tan perilloses com el càncer. Des d'aleshores, la caiguda del consum ha estat més pronunciada. Sobre el preu, el president del Gremi de Carnissers i Xarcuters no acaba d'entrada perquè no s'ha rebaixat l'IVA de la carn, tal i com ho ha fet amb altres productes.
Per què els senyors que han de vetllar per als interessos de tots, no d'alguns només, perquè no ens han rebaixat ja l'IVA, cosa que amb altres productes que sí que diuen que són essencials, creiem que nosaltres també tenim un producte que és essencial, doncs no ens ha d'anar baixant ni ens volen escoltar mai. Ens diuen que no, que ja està bé com està.
Pel president, a part del preu, hi ha un altre problema. Des del sector diuen que els ha penjat determinades etiquetes, sovint falses, com el de la contaminació, per exemple, amb els purins per les macrogranges i la carn de poca qualitat pel benestar dels animals.
Nosaltres estem eliminant la marca, la huella de carboni, que aquesta que es diu. Cada vegada els nostres proveïdors, els nostres grangers, ho estan fent més bé, pels que els controlen, perquè a més ens hi posem. Nosaltres també volem que el nostre proveïdor doncs, estigui també a l'aguai, que estigui alerta i vagi pel camí que estem marcant tots. Però hem de jugar tots amb les mateixes cartes.
Antoni Gálvez diu que el principal motiu que al·leguen els ciutadans per no consumir carn és una qüestió relacionada amb la salut. També hi ha un canvi en els consums alimentaris dels ciutadans que ara tenen més opcions per escollir. Per exemple, passa amb el peix, amb la fruita, ja que en el període 2019-2023 els espanyols mengem fins a 13 quilos menys o a les verdures, on mengem 10 quilos menys de mitjana. I què més es pot fer? El president del Grammy, Antoni Gálvez, en aquest cas de la xarcuteria, llança una idea clara: buscar un carnisser de capçalera perquè coneix el producte i podrà orientar sobre les millors opcions tenint en compte les necessitats de cadascú.
Si tens necessites una carn que tingui més ferro, el carnisser diu el que... Deixa't orientar una miqueta pel teu professional del teu barri, que et tallarà el que vulguis. Si és problema de preu, no compres una safata amb la qual n'hi ha 800 grams i tu necessitaves només mig quilo i aquestes 100 grams, no sé què farem amb ells.
I saludem a COPE Migdia, Catalunya i Andorra, la dietista i nutricionista Laura Cuixart. Laura, benvinguda i bona tarda.
Moltes gràcies.
Sé que la pregunta és fàcil de fer i potser la resposta és més complicada perquè suposo que entren moltes causes, no? Però per què està baixant el consum de carn?
Bé, d'entrada també és comentar que avui en dia encara el consum de carn és molt elevat en comparació amb les recomanacions que es fan. Per tant, si està baixant el consum de carn, també és una part d'optimisme. Espero que estigui anant cap a millor. Per tant, perquè les recomanacions són més baixes al consum que estaven fent fins ara. Espero que aquí s'ajunti recomanacions més de salut, més preocupació per la salut i una part més de sostenibilitat.
El que passa és que per no estigmatitzar a cap sector, menjar carn, també suposo que, evidentment, no sense els extrems de cada dia, també és saludable, preguntem. És a dir, on està l'equilibri per tenir una dieta saludable amb el consum de carn pels que vulguin fer-ho?
Exacte, o sigui, no cal eliminar per complet el consum de carn per fer una dieta saludable. De fet, es recomana entre un consum de 3 i 4 racions de carn a la setmana. Quan parlem de carn, incloem tant la carn blanca com la carn vermella, però les recomanacions ja en el decàleg d'alimentació del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya ja comentem limitar el consum de carn vermella i processada. La carn vermella és tota aquella, per exemple, que inclou la carn de bou, vedella, porc, xai, cavall, cabra, etc. I la carn processada és tota aquella que està transformada a través de salaó, del curat, de la fermentació. Per tant, aquí inclouríem el que és pernil, salsitxes, hamburgueses, mandonguilles, etc.
Jo crec que en l'última dècada es va iniciar ja, perquè hi havia també moltíssima més informació, uns canvis alimentaris més generals que no individuals dins de la societat, impulsat ja en els últims anys, a més vinculat a tenir una major salut i una condició física cada persona, no? Saber el que ingerim al nostre organisme. S'estan notant aquests canvis alimentaris? És una percepció o és una realitat, Laura?
Sí, jo crec que cada vegada més això es va notant i per sort també dietistes nutricionistes arribem cada vegada més enllà. Ara, per exemple, estem a l'atenció primària i comunitària aquí a Catalunya, per tant això fa que sigui més accessible a l'atenció per dietista nutricionista i alhora també això generi més dubtes i més interès en aquest sector. I això és bo, evidentment.
I així, doncs, simplificant, quina dieta ens podries recomanar als que ara estan escoltant la ràdio aquest migdia de COPE Catalunya? Una dieta que fos saludable, tampoc no molt complicada de fer, què és el que hauria d'incorporar o retirar?
A nivell de carn, l'important és limitar la carn vermella i processada, perquè, com molt bé diu l'Organització Mundial de la Salut, aquesta carn vermella i processada s'associa amb un major risc de diferents problemes de salut, entre ells càncer. Per tant, tota aquesta carn vermella i processada, doncs limitar-la al màxim. I a partir d'aquí, doncs, carn, com comentava, entre 3 i 4 vegades a la setmana, i comentar que clar, la carn moltes vegades és pel consum de proteïna, també el consum de llegum, de peix, d'ous, també ens aconsegueix també aquesta absorció de proteïna interessant pel cos.
I ara vaig a la pregunta sempre recurrent. Les dietes miraculoses, els que a vegades hi ha anuncis, en 15 dies pots rebaixar 20 quilos, 30, 40 o en un mes. Això existeix o no és real? O ens posa també en greu risc la nostra condició física si la fem?
Exacte, són les dues coses. Existeix, però no existeix com a dieta miraculosa, sinó que existeix com a risc per la salut. Per tant, qualsevol d'aquestes dietes miraculoses que, com comentaves, normalment associen a la gran pèrdua de pes en poc temps, més que aconseguir només això, perquè després normalment s'associa amb un efecte que es diu yo-yo, que és que aconseguim un altre cop a rebotar aquest pes memòria aquí del cos. Sobretot el que ens preocupa són els efectes secundaris i riscos que té per la salut del cos.
És a dir, que aquestes dietes tan agressives danyen el nostre organisme. Això està demostrat científicament.
Exacte. Per tant, el millor és allunyar-nos de qualsevol d'aquestes dietes, sobretot totes aquelles que, això, una gran pèrdua en poc temps, a part també s'associa amb una pèrdua de musculatura. Per tant, és allò que mai volem, sempre volem preservar, mai volem reduir. I sempre és anar aconseguint hàbits progressivament.
Laura Cuixart, nutricionista i dietista, gràcies per aquests consells aquí al migdia de COPE Catalunya. El seguirem, Laura.
Moltes gràcies.
Gràcies, bona tarda. Ja sé que parlar en aquest cas de menjar, en aquesta hora, afila en aquest cas dels nostres sentiments i les nostres demandes, però és bo fer aquestes recomanacions. Canviem de tema a l'informatiu al migdia de COPE Catalunya perquè hi ha tot tipus d'estafa. Mira si canviem de tema radicalment. I detinguts a Barcelona, 5 integrants de la banda de les assegurances, així era coneguda. Els Mossos els acusen de fer servir dades de diferents persones per donar d'alta pòlisses de vehicles i de vida sense el seu consentiment. Adrià Mascorda, com s'ha destapat aquest entramat dels estafadors i quin era el seu modus operandi?
La investigació de Mossos va arrencar el mes de juliol de l'any passat després de que la policia rebés una denúncia d'un home que explicava que algú havia fet servir les seves dades per donar d'altre les assegurances de dos vehicles sense el seu consentiment, que es trobaven en una aplicació de compra-venda. L'objectiu era el de contractar una assegurança de vida en nom seu valorada en 40.000 euros. D'altra banda, l'afectat també va denunciar que havien suplantat la seva identitat a la companyia d'assegurances del seu vehicle personal i havien aprofitat per assegurar dos automòbils més. A més, també havien contractat en nom seu una assegurança mèdica. Així mateix, el cap d'investigació de Mossos a Gràcia, Rafael Roig, concreta el procediment d'aquest grup criminal.
En principi el que feien doncs era, els beneficis que tenien era, tenien vehicles a Wallapop per vendre'ls i el que donaven als que els compraven era doncs, tenir assegurat el vehicle. Llavors asseguraven en nom d'altres persones, usurpant la identitat, i llavors els hi facilitaven això.
Els agents van constatar que hi havia un total de 6 persones més que havien estat víctimes. Segons la policia, els afectats els havien suplantat la identitat per contractar assegurances de diversos vehicles, ja fos a nom seu o d'altres persones. En alguns casos, a més, el grup feia servir les dades bancàries de les seves víctimes per domiciliar algunes d'aquestes assegurances fraudulentes. També els canviaven les claus d'accés de les assegurances legítimes que aquestes persones tenen al seu nom. D'aquesta manera, la conclusió dels agents va ser que els autors formaven part d'un grup criminal de 8 homes, que van passar a disposició judicial el dia 20 d'abril.
Després de la publicitat farem un desplaçament que és preciós aquí al migdia a COPE. Anirem a Montserrat, a la Basílica de Montserrat, que avui ha presentat els actes que durant 15 mesos celebraran el seu mil·lenari. Els 1.000 anys que fa que Oliba, abat de Ripoll i de Cuixà i bisbe de Vic, va enviar un grup de monjos a Ripoll a construir un cenobi benedictí al costat d'una petita ermita dedicada a la Mare de Déu. Parlem d'aquests actes que duran 15 mesos després de la publicitat.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Según el EGM, la linterna de COPE sigue imparable. Su audiencia crece un 2% y supera el millón de oyentes.
Por eso hoy hemos venido hasta aquí, hasta Barbate.
1.014.000 personas elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves para poder tomar decisiones en estos momentos que estamos viviendo.
En nuestro país cierran una media de 34 locales comerciales al día.
Por eso te decimos, gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros de cupón regalo en El Corte Inglés. Disfruta de hasta un 30% de descuento en determinadas fechas y hoteles Disney. Y ahora con vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones, sujeto a disponibilidad. Ven a Walt Disney World con Viajes El Corte Inglés.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Lubina más de 800 gramos por solo 8,99 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda, web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas finísimas Campofrío? ¿O un detergente Ariel Oxy? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
I el mil·lenari de Montserrat arriba amb una agenda plena d'actes religiosos, culturals i socials que duraran 15 mesos, Mar Puerto.
Sí, el tret de sortida es donarà el 8 de setembre d'aquest any, que és la festa de la Nativitat de la Moreneta. La presentació s'ha fet en un monestir ple de turistes i visitants de nacionalitats ben diverses i es faran un miler d'actes de commemoració del mil·lenari, des de concerts, conferències, exposicions. Sobretot el que volen explicar és com és la vida monàstica en el segle XXI entre els joves i promoure també el diàleg interreligiós, però també continua sent un espai de trobada entre els creients i no creients. L'abat, el pare Manel Gasc, en parlava així.
Els monjos no són extraterrestres, són fills de la seva terra. A Montserrat ho som catalans. Hem parlat i estimat naturalment la nostra llengua, la nostra cultura, la nostra gent. Hem estat tan nacionalistes com ho és tothom que estima les seves arrels i les vol conservar.
Ho ha dit davant d'uns 120 convidats des de representants del món econòmic, acadèmic i institucions.
Gràcies, Mar. I si vius i circules habitualment pel tram de Balmes, entre plaça Molina i Mitre a Barcelona, fes atenció als canvis que es volen posar en marxa. Menys carrils pels cotxes, voreres més amples i més arbres. Albert Màrtil té tots els detalls d'un projecte que ha d'estar acabat a finals del 2025.
Sí, les parelles i en general la generació Z estimen les noces. El 81% afirma que està obert a la possibilitat de casar-se i el 53% dona per fet que passarà per l'altar. Però ara bé, ara les parelles busquen incorporar moments que aportin més personalització i tot allò amb el que la parella pugui reivindicar que es tracta del seu casament i del de ningú més. La decoració es converteix així en un element imprescindible. Contracten els serveis d'un professional i el moment de tallar el pastís, curiosament, està perdent influència entre les parelles més joves. No obstant això, el look nupcial continua sent un dels aspectes més esperats i en el qual inverteixen de mitjana 2.150 euros elles i 1.020 euros ells. Les fotografies i els vídeos del casament, tal com indica la seva generació, continuen també sent el record més tangible de la mà també de professionals, i nosaltres hem parlat amb la Marta Muñoz, que és wedding planner de Metamorphosis Events, i ens explicava així com ha anat evolucionant aquest dia tan especial.
Casaments d'avui en dia, la veritat és que han anat evolucionant cada vegada. Al final, doncs, el client el que vol és que el seu casament, doncs, estigui totalment personalitzat, no? I que cuidi al màxim tots els detalls, tant papereria, al final, doncs, tots els proveïdors que intervenen, animació, festa, vull dir, al final volen que gaudeixin, no? tant ells com tots els convidats del dia.
A més, la parella opta també per passar més temps amb la seva família i amics, convertint en tendència els casaments multidia o per capítols.
Les parelles volen allargar al màxim, no?, l'experiència. Llavors, doncs, cada vegada, doncs, els convidats, doncs, són de diferents punts del món, i llavors, doncs, volen, doncs, fer sempre com una preboda, no?, que al final el que volen, doncs, és fer aquest welcome, no?, de la pre-party que es trobaran el dia següent del, no?, de la gran festa, i fan, doncs, un petit sopar o una trobada, no?, per, sobretot també perquè a vegades entre els convidats no es coneixen, no? Llavors, com per fer una primera trobada, i llavors després la gran festa, i després, doncs, a l'acabar, doncs, a despertar-se i fer després una barbacoa en piscina, o acabar, doncs, de gaudir amb els convidats més íntims per la parella, no?
Fet que no només és el dia de la boda, sinó que també es trasllada al viatge de noces. Les parelles opten per triar viatges multidestí i aprofitar al màxim l'experiència. A més, el fet de que moltes parelles ja conviuen abans del matrimoni i que cada cop són més les que tenen fills abans de casar-se, els converteix també en una unitat familiar en ocasions de més de dos.
Gràcies, Marc Puerto. Evidentment, doncs, parlarem un altre dia d'aquestes obres del tram de Balmes a la plaça Molina i Mitre, que era la presentació de la Marc Puerto, perquè la Marc ens ha parlat de les bodes aquest any 2024, perquè ha canviat moltíssim les normes convencionals. Cada vegada hi ha bodes d'una manera diferent, que la Marc ens ho ha explicat perfectament. I ara saludem aquí a migdia, a COPE Catalunya, a una personal shopper, a la Esther Sanz. Esther, benvinguda i bona tarda.
Bona tarda, Sergi, bona tarda.
Per cert, tu de petita volies ser personal shopper? No és una professió que es digui molt de petita. I quins requisits són necessaris per treballar al teu sector?
Doncs res. Jo de petita volia ser veterinària, els animals, res a veure amb el que em dedico. I per ser personal shopper jo crec que has de tenir una miqueta de gràcia. Al final tenim que tenir una pinta de creativitat per veure l'altra persona i treure el màxim partit, no? Jo crec que a part d'estudiar i tindre uns requeriments com qualsevol decorador o altra feina, però crec que tens que tindre la traça. Igual que un dibuixant té aquesta creativitat, doncs crec que igual, no? Al final és saber treure partit a la persona.
Doncs aquesta és la feina d'una personal shopper, que en aquest cas, doncs, és un sector que està a l'alça, com també l'organització de bodes i de grans events. Si ens n'anem a les bodes, Esther, hores d'ara hi ha molts canvis, no?, amb el que havia anteriorment de l'anomenada boda tradicional.
Sí que és veritat que ara la gent és com més moderneta, ja no vol vestiments tan clàssics, no? Hi ha un protocol, però moltes vegades es trenca i moltes vegades també els nuvis fan un dress code molt més lazy, no? Més fàcil per tothom.
I aleshores la demanda ja no és d'un sol dia, sinó fer bodes de cap de setmana, fins i tot anar a un altre país, perquè a vegades també tens invitacions que diuen, mira, me caso el 2026 i farem la boda, bueno, dic ara una imaginació, a París o a Amsterdam.
Sí, sol s'han fet, però crec que no tant, eh? Jo crec que és més, cada cop és més de fer-ho més col·loquial, saps? Més petitó, més a petita escala. Sí que a veritat que a vegades hi ha gent que es casa a les afores i perquè, no sé, o ha anat de vacances a algun lloc que s'ha enamorat i vol casar-se allà, o pel que sigui, no?, una casa familiar de família. Però jo crec que més ara el que es fa són coses més petites, més a petites masies o amb petita gent.
És a dir, aquelles grans cerimònies amb 500 o 600 invitats estan perdent força davant de les cerimònies més íntimes?
Normalment sí, però n'hi ha de tot, eh? Però sí que és veritat que moltes vegades el que més em veu ara són és a petita escala.
Uh-huh. I aquí també hem de saber vestir-nos. No sí, únicament els protagonistes, sí, sinó també els comensals i els invitats.
Totalment. Hi ha un protocol que encara que sigui a petita escala i no sigui aquestes coses tan clàssiques com abans, però crec que n'hi ha un protocol que n'hi ha que seguir sí o sí, que no es pot trencar. O sigui, sí.
I aquest protocol, quin seria? És a dir, que me parles que aquest protocol no es pot trencar, a més de cara a tenir una persona interessada, m'han invitat a una boda. Quina recomanació ens faries?
Mira, hi ha diverses coses. Per exemple, per les noies, si la boda és de matí, no es pot anar de llarg. Només pot anar la madrina o les dames d'honor, però es té que anar de curt. O sigui, anar de llarg només és per les bordes de tarda o de nit. Això seria segur. Després, obvi, que no es pot anar de blanc, perquè es fa, doncs, no?, l'ombra a la núvia, i si es pot, tampoc de negre. Sobretot si és alguna cosa de negre, podria ser alguna cosa a la tarda, però si es pot fer, també evita el negre. I després, si és l'església, també les dones tenen que anar, doncs, tapada, no?, d'ombros, que no se'n vegi, que no hi hagi molta obertura. Si és civil, no n'hi ha problema. I també aquí una cosa important, que moltes vegades hi ha molta gent que porta a vegades sombreros, tocados, i si això se'n porta, no se'n pot treure fins al baile. I això passa igual als homes, eh? No es poden treure per cada l'americana. Només fins a la part del baile.
Doncs són recomanacions, jo crec, que molt interessants. Esther Sanz, la teva simpatia i la teva empatia l'has demostrat també amb aquesta entrevista aquí al migdia de COPE Catalunya i Andorra. Necessària i requisit fonamental dins de la teva feina de personal shopper, que hem descobert una mica més què és i ens has donat, doncs, aquests bons consells i amb aquesta manera gratuïts. Gràcies, Esther. Una abraçada i bona tarda.
Un plaer, Sergi. Gràcies.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan una entitat de l'àmbit econòmic, esportiu, universitari, cultural i educatiu estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del programa d'entitats amb cor. Aquest grup, que compta amb un codi ètic propi, té com a finalitat principal sensibilitzar i integrar les empreses i entitats en els projectes socials de Càritas Barcelona per tal d'aconseguir un impacte social transformador. Entitats amb cor, per tant, convida a les empreses i entitats a treballar per l'excel·lència social i a participar d'un treball conjunt que els permetrà implicar-se en un compromís de canvi amb la societat. Entitats amb cor, que està format per un equip de més de 80 voluntaris, es divideix en 6 categories segons la naturalesa de l'entitat que vulgui col·laborar.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I res, a les 3 i 5 arriba Esports Cope amb Joan Batllori. Joan Batllori, bona tarda.
Hola, Sergi, què tal?
Divendres, les competicions se van ultimant. Quina emoció.
Doncs sí, avui arrenca la jornada 33 de Lliga Primera Divisió amb un molt bon partit, Reial Societat, Reial Madrid. I han avançat el Reial Madrid al partit perquè el dimarts té ja partit de Champions contra el Bayern de Múnich. El Girona jugarà demà a les 2 del migdia al camp de la Unió Deportiva a Las Palmas. Recordo que el Barça no jugarà el seu partit fins dilluns contra el València. A veure quina és la resposta de l'equip després de l'anunci de la continuïtat de Xavi fins al 2025. A segona divisió tenim partit important també demà, a 6:45 de la tarda, Elx Espanyol, és quart contra cinquè, els dos equips només separats per 2 punts, per tant, cita important per l'Espanyol. El Barça femení ja està a Londres per jugar demà al camp del Chelsea a Stamford Bridge, el partit de tornada de les semifinals de la Champions. El Barça, si vol estar a la final de Bilbao, haurà de remuntar el 0-1 en contra que porta del partit d'anada. En bàsquet, partit important també avui, quarts de final de l'Eurolliga, segon partit de la sèrie al Palau a les 9, Barça-Olimpiakos. Olimpiakos va guanyar el primer partit, per tant el Barça ha de guanyar avui, si no se li complica molt la cosa. I en handbol, gran partit del Barça ahir a la pista del PSG, l'anada dels quarts de final de la Champions. El Barça va guanyar 22-30 i posa peu i mig a la final a 4.
Va ser una excel·lent victòria. Gran menú a partir de les 3 i 5, que hi ha de tot i, com sempre, amb el millor anàlisi. T'escoltem, Joan.
Gràcies, fins ara.
Ara arriba Línia Cope a les 3, el repàs nacional internacional, 3 i 5, Joan Batllori, Esports Cope.